Mejor.
Doncs així ho celebrem amb vosaltres. Esther, Joan, una abraçada.
Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres.
Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
Bona tarda. Us informa Carme Montero. El president rus Vladimir Putin acusa els aliats d'Ucraïna de voler-hi transferir armes nuclears i escalar el conflicte. En el quart aniversari de l'inici de la invasió, el líder rus avisa els enemics que s'estan abocant a un precipici. Kiev ha qualificat d'absurd l'assenyalament de Moscou. Les paraules de Putin han estat en la commemoració de l'inici del conflicte.
Ja hi ha informes als mitjans de comunicació sobre els seus intents o, més aviat, intencions de fer servir fins i tot algun tipus de component nuclear. Probablement entenen com podria acabar tot això.
Putin també denuncia que tant Kiev com els seus aliats volen torpedinar les negociacions de pau amb atacs terroristes. Més notícies. Montse Mas.
Decreten presó provisional sense fiança per al detingut per apallissar i deixar ferit greu diumenge un home que dormia al carrer a Girona. Havia passat aquest matí a disposició judicial. Girona, Maria Rovira.
Bona tarda. La mesura l'ha decretada el jutjat de guàrdia de Girona després que la jutgessa ha pres declaració al detingut. La causa està oberta per un delicte de temptativa d'homicidi i atemptat contra agents de l'autoritat. L'agressor té 26 anys i hauria apallissat l'home que dormia en un carrer del barri de Santa Eugènia i posteriorment va intentar fugir. En arribar la policia va agredir els agents per intentar escapar. La víctima segueix estable dins la gravetat a l'Hospital Trueta de Girona. L'entitat Som Sostre alerta que han comptabilitzat 50 agressions de diferents tipus en un any a gent sense llar a la ciutat de Girona. Maria Rovira, Catalunya Ràdio Girona.
Fins a les 6 de la tarda hi ha vaga als ferrocarrils de la Generalitat. Circularan la meitat dels trens al matí, tot i que el seguiment de l'aturada ha estat baix d'un 9%. Les afectacions per als usuaris han estat notables. El sindicat CEMAF, minoritari a Ferrocarrils, justifica la vaga per qüestions de seguretat. José Javier Bleda es secretari de Ferrocarrils Autonòmics del sindicat.
Nos estamos encontrando con que los agujeros que hay, techos, bóvedas, túneles, sistemas embarcados, trenes, señalización, procedimientos, es decir, son muchos los campos y ninguno de ellos estamos detectando por parte de FGC un comportamiento acorde a la necesidad de mejorar la seguridad operacional.
4 de cada 10 joves espanyols es considera feminista, el percentatge més baix des del 2021, segons l'últim baròmetre de Joventut i Gènere. L'enquesta fa una radiografia de la polaritat entre els joves. Mentre que la meitat creu que el feminisme és necessari per a la igualtat, l'altra meitat creu que és una eina de manipulació política. Pel que fa a les relacions de parella, el 32% de les joves assegura que la seva parella s'ha enfadat per no respondre a missatges o trucades, i més del 27% assegura que la parella li ha revisat el mòbil.
L'alta humitat derivada de les pluges abundants dels últims mesos pot disparar la incidència d'una plaga, el foc bacterià, que pot arribar a matar els arbres fruiters. Avui a Lleida s'ha presentat un nou producte biològic que pot ajudar a frenar-la. Lleida, Estela Busoms.
Bona tarda. És un producte que actua com si fos un virus que ataca el bacteri causant de la malaltia i que el Ministeri ha autoritzat de forma extraordinària. Una nova eina especialment necessària en un context com l'actual, segons Manel Simón, director de l'Associació Empresarial de Fruita Afrucat.
En un any com aquest, amb molta pluviometria, amb molta humitat que afavoreix el foc bacterià, és molt important, és rellevant poder tindre aquesta nova eina que fins ara no existia.
L'any passat la incidència de la malaltia ja va créixer, sobretot a la zona del sud del Segrià. Es va declarar foc bacterià en unes 700 parcel·les, el doble que anys anteriors. Estela Busoms, Catalunya Ràdio Lleida.
Esports, Sonia Oleart.
Aquesta tarda es disputen partits de la tornada de la repesca de la Champions, un dels quals és l'Atlètic de Madrid-Bruges, amb empat a 3 a l'anada. El partit és a 3:15. A les 9, el Newcastle s'enfronta al Karabakh després del 6-1 a l'anada. Els anglesos, recordem-ho, són un dels possibles rivals del Barça. També avui, Bayer Leverkusen-Olympiacos, amb un 2-0 a l'anada, i Inter de Milà-Bodø Glimt, amb un 1-3 per als noruecs. En handbol, el Granollers rep el Porto en la segona jornada de la segona fase de la Lliga Europea d'Handbol. El partit és a 3:15 i el podreu seguir per Esport 3. I l'Ajuntament de Banyoles fa aquesta tarda una recepció i homenatge institucional a Oriol Cardona, doble medallista olímpic en esquí de muntanya en els Jocs de Milà. Cortina d'Ampets, el banyolí, or olímpic en sprint, també rebrà la medalla de la ciutat.
Fins aquí les notícies. Catalunya Nit.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
Se juntan las tres cosas más deseables: que el tumor desaparezca, que no vuelva a aparecer y que no sea tóxico.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
I ens han dit que és la primera vegada que hi ha un equip íntegrament femení de so pels Oscars.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
Hi ha gent que mira i no veu, o gent que mira i no vol veure, o gent que escolta i no sent.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
I arriba la Crònica Negra amb la Rebeca Carranco. Bona tarda, com estàs?
Hola, què tal? Bona tarda.
Avui tenim una tarda molt intensa i encara parlem dels Therians, aquest fenomen que ha ocupat hores i hores d'antena. En aquest cas, per una cosa que sí que és certa, i és que dissabte estaven cridats a reunir-se a l'Arc de Triomf i finalment la trobada, més que una trobada, va ser uns aldarulls i detinguts. Què va passar?
A mi em va sorprendre bastant, eh? Perquè hi ha coses que jo ja em preparo, dic que aquest cap de setmana doncs, tindrem això, a veure amb això, un ull amb això, i jo amb això estava
tranquil·líssima.
Tranquil·líssima, pensant que no passaria res. Llavors aquí, el que sabem, hi ha aquesta trobada, 6:45, comença a arribar gent a Arc de Triomf, que és veritat que és un lloc, Arc de Triomf, que té la zona dels còmics de Nona Còmics, no? Que sí que a vegades queden doncs, xavals, tribus urbanes en aquella zona. Tot això ve doncs, una mica amb aquesta cobertura que hem fet els mitjans, molt intensa, no? De parlant
potser
de...
Massa intensa, no?
I aquí comença doncs, una mica també per xarxes socials molta gent que també s'interessa per això, que volen anar-hi. Al final, total, ens trobem amb 3.000 persones a la zona d'Arc de Triomf, que és molt, eh? Vull dir que una...
No passa això, no, normalment.
Bueno, ho veiem a les festes de la Mercè, a coses així, no? Però 3.000 persones en una trobada d'una cosa que a més sembla com molt minoritària, és moltíssim. Llavors, aquí, cap a les 8 de la tarda, la situació es comença a enrarir. Hi ha molts joves amb el telèfon, gent que corre, i llavors tothom corre a la vegada, no? És una situació enrarida de que qualsevol moment allò podia quedar com una mena d'estampida, no se sap ben bé. Però la situació final, a les 8 de la tarda, ja comença com a haver-hi llançaments a una línia policial, mobiliari trencat, algunes papereres cremant, i que la policia acaba detenint a 4 joves, 3 d'ells menors d'edat de 16 a 17 anys.
Els cossos policials, diries, que es van veure desbordats?
Sí, jo crec que sí. O sigui, tu pensa que hi ha una cosa que tenen els Mossos a informació, no? Que és com... Informació és qui investiga com coses més ideològiques i d'aquesta mena, i ells el que fan és, quan hi ha una protesta o mobilització, ells analitzen com pot anar allò, no? I veuen si pot acabar amb el darulls o no. I fan com una escala de l'1 al 3, i és 1, no passarà res, 3, segurament tindràs problemes.
I aquí què era?
Però aquí no ho van fer.
O sigui, ni 1.
No van fer res, perquè no era una protesta, no era una mobilització d'aquesta mena, no era res que a priori hagués de preocupar, ni tan sols es preveia aquesta assistència. Llavors això es deixa en mans de la Guàrdia Urbana, que haurà de veure una mica doncs, una reunió de gent, a veure com va, i és veritat que Mossos té una patrulla a la zona que va mirant a veure què passa. Però no hem d'oblidar que Arc de Triomf, Lluís Companys, té un lloc que és molt delicat, que és el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que ara és veritat que ja no està protegit com estava en el passat, però a l'etapa del procés allò hi havia sempre, tu tenies allà unes furgones policials protegint allò.
I tot plegat acaba fins i tot amb una picabaralla entre els Mossos i la Guàrdia Urbana. Tu al país deies descoordinació policial... Aquí diem picabaralla, fins i tot.
És que descoordinació policial des que va passar, però és veritat que després el que s'ha acabat tirant encara uns i altres és una mica, bueno, pujat de tot,
S'han discutit, cosa que no és habitual, no?
S'han elevat informes bastant durs, coses que no és habitual. Llavors aquí, una mica, el que diem, això la Guàrdia Urbana és la qui ha de controlar aquesta situació, perquè suposadament és una reunió de jovent que va, bueno, una cosa festiva, lúdica, que no ha d'anar més. El cap de torn dels Mossos, és a dir, les persones responsables d'aquest cap de setmana del que passi a la ciutat, passen per allà, no? A veure què hi ha, com està, tenen la sensació de que allò, pues sí, que és lúdic o festiu i que no anirà més, i deixa una patrulla una mica per veure com va. Llavors, aquí tot això canvia quan a les 8 de la tarda la Guàrdia Urbana demana suport als Mossos i els diu, escolta, necessitem desallotjar la plaça perquè això s'està enrarint, la situació s'està complicant. I la cosa més estranya és que aquí els Mossos diuen que no. Els Mossos consideren que, pel que han vist, que allò és això, lúdico festiu, gent passant-s'ho bé, i que no cal, en cap cas, a desallotjar aquesta plaça. I una mica l'argument, aquesta plaça no, perdona, l'Arc de Triomf, com aquest passeig. I l'argument que fan servir, i que això és veritat que ho veiem a vegades els periodistes quan estem als llocs, que l'actuació policial que vol prevenir aquella situació pot acabar generant aldarulls pitjors, no? Això a vegades veiem que quan intervé la policia és quan al final la situació acaba de generar més. Llavors els Mossos diuen que no, però la responsable de Guàrdia Urbana, que aquell dia estava a Guàrdia, considera que sí o sí s'ha d'intervenir, i el que veiem és una cosa que tampoc veiem habitualment, que és la Guàrdia Urbana amb les seves unitats intentant contenir una massa de 3.000 persones quan l'ordre públic no seria com la seva especialitat, que això és una cosa dels Mossos. I llavors aquí sí que torna a haver-hi una altra trucada, escolteu que vingueu, els Mossos una mica a veure què fem, i al final els Mossos acaben anant allà, acaben intervenint, acaben fent ells el dispositiu. Però llavors això, tot això acaba com amb informes interns bastant durs, de retrets mutus, no? Per una part, els Mossos dient que la Guàrdia Urbana va agreujar la situació, i la Guàrdia Urbana dient, escolteu, ens vau deixar una mica tirats, amb una situació amb 3.000 persones al carrer, vosaltres que sou els competents de l'ordre públic.
Clar, això passa molt a les sèries americanes i a les pel·lis, que els de l'FBI no comparteixen amb la CIA, o que els de la policia local no comparteixen amb la Guàrdia Nacional, no? Allò, sí. O amb la policia local del lloc. Això aquí també passa?
Sí que passa.
I perquè passa. A vegades veus algú... Ara ho dic, veig capítols de crims, no? I veus sí. Que a vegades... Normalment sempre diuen que col·laboren molt. Penso, home, algun dia es deuen picar.
Escolta, la pregunta oficial que jo he fet d'això, la Guàrdia Urbana i els Mossos, sí, el que han dit és, no, van col·laborar, tot bé, tot això que jo t'explico és perquè jo ho sé per fons. És a dir, la versió oficial sempre és tot bé, la realitat és que els cossos policials, igual que fem
moltes
vegades...
Però què fan? Competeixen entre ells per veure qui resol els casos o qui gestiona millor les situacions?
Bueno, hi ha una cosa de territorialitat, de dir, jo estic investigant aquest grup de drogues, doncs al final és un grup important, l'estic fent jo, és una cosa important, i ara, ostres, em ve la Guàrdia Civil, que ara ells també estan. Llavors, ara ells també s'hi volen posar en aquesta investigació. És veritat que moltes vegades es coordinen i ho fan, però d'altres no. I hem vist episodis, ara, amb els anys, tot això s'anà normalitzant. Hi ha una cosa que es diu el CITCO, que és el centre, ara ho diré bé, el centre, bueno, és un centre de coordinació de les investigacions criminals i de terrorisme, que pel que serveix és una mica per evitar això, per evitar que acabin en picar baralles.
O sigui, han hagut de crear un sistema...
Hi ha un sistema
per evitar
de
les friccions.
Si tu estàs investigant una persona, el que has de fer com a policia, i no sé, no fer cap pirula, diem, has de posar el nom d'aquesta persona al sistema, i aquí t'ha de saltar si algú més està investigant aquesta persona. Quan això et passa, tu vas al CITCO, fas una reunió, i aquí es decideix, vale, qui investigava primer, qui no, qui tens tu, qui té l'altre, vale, doncs feu un equip conjunt, o
és
no.
És com l'Excel de les entrevistes aquí a la ràdio. Tu no vull fer aquest tema. No, és que això ja ho fan... Ah, doncs...
A mi em recorda molt a la nostra realitat mediàtica, que tots ens duem molt bé i ens estimem molt, però competim una mica, no, també? Doncs jo crec que això...
Ara haurem de portar algú del periòdico, de l'Ara, de la Vanguardia, a veure què ens diuen de la Rebeca. Dins i fora de l'antena.
Doncs això passa amb les coses policials també. I, per exemple, això de Barcelona és un cas concret d'una cosa d'ordre públic, però en investigacions ho veiem i ho veiem sovint.
Dissabte hi ha una nova convocatòria de Terians. Ens trobarem allà a furgones ara de Mansalva dels Mossos?
Segur, jo estic segura. Bueno, potser... Sí, el que està...
Si semblarà que hi hagi una manifestació d'una cosa important, no?
El que està clar és que ara els Mossos, vist el que va passar dissabte passat, ara sí que investigaran aquestes combos que comencen a córrer per internet, veuran si té alguna mena de credibilitat, es farà una avaluació de risc, i si consideren realment que això pot acabar plegant molta gent i pot acabar suposant un problema d'ordre públic, estaran allà i ho estaran controlant i evitaran que passi el que va passar dissabte, com a mínim, de no entendre's amb la Guàrdia Urbana. Potser torna a haver-hi aldarulls i detinguts, però segurament la situació ja des de principi partirà d'un altre lloc.
Hi haurà algun Terian dissabte o tampoc? Perquè, o pràcticament, tampoc. No?
Sí, clar.
Hi havia molts mirons, diguem, i pocs...
Sí, això és, això és un dels problemes que també s'està detectant amb això, que a les, per exemple, dissabte de Triomf i altres llocs es feien com proclames contra Pedro Sánchez, no? I una mica la idea aquesta de que l'extrema dreta està fent servir també una mica els Terians per doncs, llançar una mica més de foc aquesta idea de som tots uns woques i es permet tot i mira com estem i anem una mica com a atacar aquestes persones que en realitat ni tan sols van a les manis, no? I la mani acaba sent una cosa raríssima.
I que potser ni existeixen, com aquell qui diu, o no tenen una, molt, una entitat com...
Sembla que és una subcultura molt petita, no? Això sembla que sí que és així, una subcultura petita.
Bé, això, dissabte, més Terians a Barcelona, i veurem com es coordinen els cossos policials que de portes en fora sempre treballant sempre. En coordinació. Ara anem a Girona. Els Mossos investiguen una agressió a una persona sense sostre a la ciutat. Una persona que va sobreviure, però que està en estat crític. Qui va atacar aquesta persona?
Doncs mira, això va ser diumenge a les 8 del matí, no? És una hora com bastant de moviment ja, a Girona, i aquest home sense llar que pernocta al carrer, doncs és atacat per un altre home, en aquest cas de 26 anys, jove. El que expliquen els testimonis és que ell com intenta fugir, fins i tot com que hi ha una persecució i que després com l'acaba doncs, apallissant i de manera bastant violenta. Sí que és veritat que els Mossos el detenen en aquest moment.
L'agressor.
No, l'agressor. La víctima va a l'hospital i està, continua crític, tot i que estable. No? Fins i tot en algun moment es va dir que havia mort, no ha mort, però és veritat que està molt greu i just ara fa poc ha passat a disposició judicial. El que sabem és que per aquest home s'ha decretat la presó comunicada sense fiança per una tentativa d'homicidi, és a dir, per intentar matar aquest sense llar, i també per atemptat als agents de l'autoritat perquè es va resistir quan l'anaven a detenir.
Carai, la víctima més és algú conegut al barri.
Sí, perquè és aquesta cosa que fa moltes vegades persones sense sostre, que busquen un lloc on hi hagi gent per sentir-se segurs i acaben creant com una mena de vincle amb la seva comunitat. Llavors és una persona que ells veuen habitualment, doncs que va amb les seves pertinences amunt i avall, que li havien donat com una mica de xarxa i de suport. I llavors és veritat que davant d'això hi ha com molta indignació i hi ha una associació que es diu Som Sostre a Girona, que es va crear no fa gaire també amb persones, amb voluntaris, una mica que estan com implicats en aquesta ajuda a persones que estan al carrer, que el que volen saber també és, bueno, quines ajudes va tenir aquesta persona, no?, que estava al carrer. És cert que moltes vegades, ho hem vist moltes vegades, les persones sense sostre són reticents a solucions temporals a la seva situació, de que avui hagis d'estar en alberg i després hagis de tornar, no?, que moltes vegades això, bueno, que els complica més la vida perquè han de tornar a trobar-se a un lloc, però bueno, hi ha com aquesta sensació de com ha pogut passar, no?, i aquest veïnat una mica bolcat en aquesta agressió, contra aquesta agressió.
Els Mossos creuen que és un cas de porofòbia, d'odi a persones pobres?
Sí, doncs avui...
Que això crec que comença a ser una cosa massa habitual?
Això comença a ser una cosa massa habitual i ho estem veient, eh? I és un delicte d'odi, és una de les motivacions de delicte d'odi que es va introduir al Codi Penal el 2021. Els Mossos estan mirant, a mi aquest matí quan preguntava a fons policials en què em deien és que fins ara no ho sembla, no? I estan intentant, doncs, veure si realment hi havia alguna cosa prèvia.
És a dir, no saben aquí encara per què va passar això.
No, si hi havia alguna cosa prèvia entre ells, si en aquell moment és una baralla d'aquell moment, bueno, ho intenten com esclarir, sí que es per ara semblava que no veien com clarament que és una persona que vagi atacant una persona sense sostre motivada perquè odia els pobres.
Fan no gaire, també a Girona, bé, a Blanes, els Mossos van detenir 4 joves per diversos atacs també a persones que vivien al carrer i llavors sí que era un clar cas d'atacar
sí,
gent pobra.
Allò van ser pallisses amb persones amb fractures, amb hematomes, greus a l'hospital, que aquest grup de joves de 18, 20, 21 i 22 anys, és a dir, molt joves, segons els Mossos ho havien planejat, anaven pel carrer, buscaven aquestes persones, sabien on estaven, fins i tot es podien fer passar com per també un sense sostre per poder parlar amb ells i després cometre aquestes agressions. Els van imputar 4, però és veritat que això ho veiem moltes vegades, que les persones que estan al carrer en una situació de vulnerabilitat són moltes vegades reticents a explicar la violència que viuen ells mateixos al carrer, perquè és un procés que...
Ni tan sols en un judici.
Els hi costa anar a denunciar i anar a explicar-ho. En aquest cas sí que van aconseguir doncs, que hi haguessin aquestes 4 denúncies i els hi van imputar doncs, aquests delictes d'odi promoguts per la profòbia, per aquest odi a persones sense sostre. Que sembla increïble que hi hagi persones que puguin doncs, actuar d'aquesta manera.
Ja per acabar, però ara em ve el cap, dèiem, parlant del crims, que sempre és una referència en això, no? Recorda aquell cas que va passar a Barcelona d'un home que va assassinar 3 sense sostre durant la pandèmia.
Sí, això va ser un cas molt i molt, molt, molt greu, de les casos més greus dels últims temps, i en aquest cas l'assassí era el Tiago, un home relativament jove, que va fer la pandèmia a l'abril, quan tots estaven doncs, encara mig tancats, va ser anant, atacant en un període d'11 dies a cops, a persones que no coneixia de res i que eren sense sostre. Els Mossos en aquell moment doncs, van entrar en una situació d'una preocupació, no sé si de pànic, però sí que estaven com tota l'estona amatents perquè ja tenien clar que tenien un assassí serial a la ciutat i volien, havien de trobar-lo, i el van aconseguir detenir després de que matés a la seva última víctima. Però sí que ens va quedar una mica el dubte de per què va matar aquestes persones, no? Si realment ho va fer motivat per l'odi a una persona pobra, perquè això, el judici va arribar a una conformitat, li van caure 63 anys, però no se li va poder com preguntar ni buscar la resposta de per què havia matat a totes aquestes persones.
Doncs són casos que ens entristeixen profundament, perquè és atacar a qui menys té per defensar-se, el que és més vulnerable, que ja no només viu al carrer, sinó que a sobre veu com la gent l'ataca. Rebeca, moltes gràcies.
Gràcies.
I no et perdis el que ve ara.
A veure.
Fem música. Tota la música que escoltem és igual?
No em deprimeixis, no em diguis que sí.
Doncs potser sí.
Torna Ni en broma a la Sala versus Glòries, una comèdia intel·ligent sobre la hipocresia de la política i els límits de l'humor. Podrà una candidata a l'alcaldia posar límits a un monologuista sense filtres? Ni en broma, només fins al 29 de març. Venda d'entrades a salaversusglòries.cat.
Mundo Deportivo i One 16 presenten el màster final de The Paddle Cup by Cupra. Aquest 28 de febrer, l'Oliva Nova Beach and Golf Resort es converteix en l'epicentre del pàdel amateur. Les millors parelles del circuit s'enfronten per alçar-se amb el títol de la tercera edició. Amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Haier, NTT Data, Mau, Philips, Oliva Nova i Adeslas.
Un rodatge desastrós amb un director novell.
L'aigua salada s'infiltrava en l'electrònica. Sense el tauró no hi ha pel·lícula.
Així que vam haver de rodar alguna altra cosa.
Aquesta pel·lícula s'alimenta de la paranoia de no saber què tens a sota.
Una pel·lícula que ho canviaria tot.
Tothom va entendre el valor que tenia una gran estrena a l'estiu.
El tauró de l'Spielberg. Nits sense ficció. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT. Famílies, prepareu-vos perquè torna al campus Eufòria. Si tens futurs artistes a casa d'entre 9 i 14 anys, si canten, ballen, els apassiona la música i són fans d'Eufòria, aquest és el seu lloc. Inscriu-los ara a euforiacampus.cat. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Ai, Raül, em acaben no parar d'estirar per entrar galeries del Tresillo.
Deu voler aprofitar el final de les rebaixes per comprar els nous sofàs amb teles per Friendly.
Beethoven, que t'he dit que no hi entris. Ui, quines males puces que tens.
Final de rebaixes a Galeries del Tresillo. Sofàs, matalassos i decoració amb fins a un 60% de descompte. Galeries del Tresillo.
Portem tota la vida aquí i no saben res de nosaltres.
Fa 600 anys que el poble gitano forma part de Catalunya. I així i tot, encara hi ha massa coses que no coneixem.
Arriba La Roda Gitana, el podcast que dona veu als qui millor poden explicar la seva pròpia història, la comunitat gitana.
A l'hora d'estudiar hi havia gent que deia que per ser dona i a més gitana que no seria capaç. Jo em vaig esforçar i vaig demostrar que això no és així.
Família, música, llengua, educació, orgull, història i sobretot veritat.
Coneixerem en profunditat la cultura gitana des de dins i des de tots els angles possibles.
La Roda Gitana, Manuel Gavarre i de la mà de Fagic, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
La nit dels ignorants no la farà mai la intel·ligència artificial.
És molt important que entenguem que és una màquina que no ens entén i que el que ens contesta tampoc ho entén.
Aquí tant podem parlar de com es cura un pollastre encostipat.
La meva àvia li obria el bec i li posava una molla de pa mullada en vinagre.
Coneixer la persona que li va dir en Kirk Douglas què era la tramuntana.
¿Es que es todo blanco?
Sí.
Ello es la tramuntana y dentro de una hora la tendremos aquí.
O demanar per postres que estan en perill d'extinció.
I compraves una
mena de tortell, que era un peix farcit de nata.
I és que aquest programa és...
La Universitat Oberta, de Guadalajara, igual, igual.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa. Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
5 minuts per 6:15. Avui us proposo canviar les vostres vides. Després d'aquesta entrevista, és possible que mai més torneu a escoltar la música com ho havíeu fet fins ara. Doncs hem tornat bojos, bé, com a mínim que ens consti, però és que avui ens visita un savi musical que també és excompany d'aquesta casa i que publica un llibre titulat Nou elogis de l'imparell. Saludem el músic i periodista Edi Pou. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda, com estàs?
Escolta, quants anys feia que no trepitjaves aquest estudi?
Ara mateix estava pensant que feia 13 anys que no entrava en aquest estudi.
Cada dia el trepitjaves durant molts anys.
Uf, i llevant-me molt d'hora, molt d'hora. Cada matí de dilluns a divendres fent el matí de Catalunya Ràdio.
Amb el Manel Fuentes, el sí. Gerard Jubany, els problemes domèstics i totes aquestes coses.
I tant.
I això ho has deixat enrere, i ara de cop i volta, Edi, ets bateria del grup ZA i de los Sara Fontan, però és que, a més, tens una obsessió que t'ha dut d'escriure un llibre. Quina és aquesta obsessió?
La meva obsessió des de fa molts anys són els ritmes estranys, imparells, sorprenents, o que anomenem estranys, perquè realment no són tan poc comuns, d'això en parlarem ara. I llavors, doncs, jo quan escolto un ritme que no és tan comú, sempre ja em poso allà a comptar amb els dits, així, la gent ja em mira com, oh, ja està el pesat dels ritmes un altre cop, ara em tira, això és un compàs d'amalgama de 7 i 3... I res, llavors doncs, vaig fer un programa de ràdio, de fet, on identificava aquests ritmes i els agrupava per als seus compassos, i m'encanta escoltar-los i identificar-los.
Aquest matí m'he trobat el Gerard Jubany, excompany teu, i li dic, mira, ve l'Edi Pou i farà un tema dels ritmes de la... Oh, quan treballàvem junts, cada cançó ens deia... Diu, no l'escoltava gaire. Dic, doncs aquesta tarda l'escoltaràs. El llibre parteix d'una investigació escoltant la llista de les cançons més escoltades del món?
Sí, vaig estar uns quants dies escoltant tots els top 50 de Spotify de diferents països, de gairebé tots els països.
I treus una conclusió?
Sí, trec una conclusió, que és que la música, crec que ara mateix estem en un moment de màxima uniformitat.
Què vol dir uniformitat?
Doncs que gairebé totes les cançons duren més o menys el mateix, tenen una instrumentació semblant i tenen un ritme semblant, sobretot, que és el compàs binari. 1, 2, 1, 2, 1, 2. I no sortim d'aquí, no hi ha ni acceleracions, ni frenades, ni canvis de ritme, ni canvis de tempo, ni canvis de compàs.
Escolta, doncs fem una petita masterclass, sí, per entendre això, una mica de gairebé de glossari. Compàs binari. Això és compàs binari?
Exacte.
Per què és compàs binari, això?
Home, perquè es pot cantar, no? 1, 2, 1, 2. Bombo, caixa, bombo, caixa, bombo, caixa.
1, 2.
I no sortim d'aquí. Pa, pum, pum,
pum, pa. No puc dir que és 4. 1, 2, 3, 4, no.
Sí, o 8 també, però en realitat ho vas reduint a la mínima expressió. 1, 2.
Això és binari.
Sí.
Ara te'n poso un altre.
Vinga.
El de Nubi Blau. El de Nubi Blau, a veure, és 1, 2...
1, 2, 3, 1, 2, 3, 1.
Això és com si estiguéssim ballant, no? 1, 2, 3...
Exacte, això és un vals, que és un ritme ternari, que és un ritme molt clàssic de la tradició europea, tot i que l'hem oblidat, i ara mateix...
I això ara no es fa servir.
Es fa servir molt menys, molt poc. Tu vas a l'Spotify i la majoria de cançons, per dir el 99,9%, són 1, 2.
Per tant, tampoc hi ha gaires que siguin com aquesta. Ay, oh, let's
go! Ay, oh. També...
Això què és?
Es podria ser un 4x4, que al final no deixa de ser un compàs binari.
O sigui, això és quaternari, sí, però és gairebé binari, això.
Exacte. Ells, perquè el Ramon és, al principi de cada cançó, sempre van 1, 2, 3, 4, però en realitat també es podria resumir en 1, 2, 1, 2, bombo, caixa, bombo, caixa.
I aquest altre?
Això es posa interessant, ja.
Què és això?
Doncs 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí ha passat a 4x4, però al principi, torna a posar al principi. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5.
Jo aquí podries comptar 12, també, poder.
No, home, no, 12, no. O la de Halloween, també. Hi ha molta música de terror que té compassos imparells. 1, 2, 3, 4, 5.
Això es diu compàs de 5. I el compàs de 7?
Aquesta part és 4x4.
Ah.
Hi ha una altra part de All You Need Is Love dels Beatles, que és un compàs de 7. És a dir, que es mengen l'últim temps del compàs.
I el compàs d'amalgama?
El compàs d'amalgama és una barreja de dos compassos. Un 3 i un 4.
1, 2, 3. Són 3 bessons.
a comptar. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 i 4. Saps? És a dir, 5 i 4, 9.
Bé, escolta'm, hem fet un preàmbul.
Estem perdent o no m'estem seguint?
Jo crec que hi ha molts conceptes, però...
Com la calculadora humana, saps?
Exacte. Què és un ritme imparell?
Un ritme imparell és un ritme, és un terme que m'he inventat jo per dir...
Sí, això no és una qüestió musicalment extensa, sinó que és una manera que tens tu per explicar.
Per agrupar tots aquests ritmes que no són el compàs binari, uniforme i canònic.
La majoria de la música, i ho demostrarem, té un compàs binari. Els ritmes imparells són el que a tu et crida l'atenció perquè se surt de la norma.
Exacte. I també perquè, atenció, se surt de la norma o és que ara mateix no hi ha res més? És a dir, durant la història, el ritme parell s'ha imposat sempre? En tots els països el ritme imparell s'ha imposat sempre? No. Ara mateix jo crec que vivim la màxima uniformitat. De la mateixa manera que els centres ciutats són quasi tots iguals, ja saps que hi ha un Starbucks, un McDonald's, doncs la música també s'ha anat uniformant i estandarditzant.
Hi ha un artista, que en aquest programa n'hem parlat molt sovint, que dius que se'n surt una mica en algunes cançons.
És el mainstream, sí.
La Rosalia fa servir ritmes imparells?
Sí, la Rosalia diria que és dels únics artistes mainstream que juga amb el ritme, que té una mirada oberta en els ritmes. Per exemple, aquesta cançó és un compàs de flamenc, de 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, per l'estribillo de cop es salta un temps, juga amb el ritme i ho fa d'una forma brillant.
I pot ser que la gent acostumada a aquest 1, 2, 1, 2 senti això i li desquadri i digui, no entenc per què, però em desquadra?
Et desquadra perquè no estàs acostumat, però quan ho fan bé, com aquesta cançó de la Rosalia, que ha triomfat aquesta cançó, doncs donem-li una oportunitat als ritmes imparells.
La Perla també és imparell?
La Perla, com veieu, mira, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2.
Sí, és veritat.
És un compàs ternari, i de fet, en el top 50 de les últimes setmanes és l'única cançó en el top 50 de l'estat espanyol en què no hi havia un compàs binari pelat i invariable.
Bé, jo et poso un altre exemple que no és de la Rosalia. Això què és?
Home, això és un compàs binari total. El reggaeton és, saps? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ara, el Despacito, aquest moment que ha fet que ha estirat una mica el temps, això... Doncs és una triomfada dins el reggaeton, perquè ha allargat una mica el temps, ha fet un rubato, que es diu en la música clàssica. I per mi és un dels motius de l'èxit de la cançó.
Bé, podríem anar a posar molts exemples, però ens has portat una màquina. Tenim aquí a l'estudi de Catalunya Ràdio una màquina. Què és això que has portat?
Jo us porto un pad, que és des d'on disparo cançons, loops, samplers, que és un instrument que utilitzo per tocar en directe, puc tocar la bateria. O disparar cançons. Per exemple, el top 50 d'Espanya de fa dues setmanes, l'altre dia estava escoltant, hi ha cançons com aquesta. I no te quites que tu así. O una altra.
Ho està punxant ell amb un bastó, eh?
Exacte. O una altra.
No ho voleu, això, vosaltres, per disparar les músiques, no?
Divertidíssim. Doncs, i de cop dic, si junto les cançons, adapto una mica el temps i adapto una mica el to, puc aconseguir que les cançons del top 50 de l'estat de fa dues setmanes totes sonin exactament igual i puguin convertir-se en una mateixa cançó.
Com? A veure, torna'm a explicar això.
Si agafes les cançons del top 50, sí, mous una mica el temps i mous una mica el to, pots fer que una cançó sigui gairebé igual que l'altra.
O sigui, m'has ajuntat diverses cançons, les has posat una sobre l'altra,
sí,
i semblen la mateixa cançó.
Mira, disparo una. I ara disparo una altra. Ara sonen dues cançons. Ara sonaran tres. Ara sonaran quatre. Totes tenen exactament el mateix ritme i gairebé el mateix tempo.
A veure, pots posar l'última que has posat? Ara fallegi una altra.
Una altra.
Uau!
És una mica avorrit, no? Sempre escoltar el mateix ritme i...
Ostres, a veure, ho pots tornar a fer.
I tant. Primera.
Això és una cançó que sona ara, que la gent se la sap, aquesta.
És una segona,
És que t'anava a dir, és que sona com si fos la mateixa. Sí. quatre cançons sonant a la vegada, són quatre cançons que la gent s'escolta a Spotify avui...
Que estan triomfant.
Sonen igual.
Totalment.
Clar, la pregunta que se m'acut després d'escoltar això és... Això és perquè funciona, no?
I la pregunta que jo em faig en el llibre és... Per què funcionen?
I quina és la resposta?
Compreu el llibre! No, a veure, hi ha diversos motius. Jo crec que hi ha una indústria que afavoreix certa música i silencia una altra música. Crec que des dels anys 50 tenim una invasió cultural per part de la música anglosaxona, que ha anat uniformant la música a partir d'aquest backbeat, d'aquest 1-2-1-2. I després també la música és una representació de la societat, de com vivim. Llavors, ens podem permetre escoltar una altra música o no? Amb aquesta vida que vivim...
Però com,
accelerada,
però com la trobes? Si tota la que triomfa... És a dir, com trobes música que se surti del mainstream si no ets un gran expert com ets tu, diguem?
És curiós perquè és una molt bona pregunta, però en realitat la tenim a l'abast. Tu obres Spotify o
ja, Tidal... Però com la vas a buscar? És a dir, has de saber què vas a buscar. No? Jo no sé què anar a buscar. Amb prou feines sé dir qui són aquests que canten aquí les cançons més escoltades com per anar-ne a buscar de noves.
Totalment.
És a dir, hi ha algun recurs que dius, home, doncs seguiu una llista concreta, o seguiu una emissora independent, o vaja, suposo que a ICAT també hi ha gent que ho està fent. Ara sóc jo aquí parlant, segurament hi ha algun programa d'ICAT on podeu trobar perles d'aquestes, eh? Però com a expert tu, com ens ho podríem fer per tenir una dieta més diversa, musical?
Jo crec que ja ho estàs apuntant bastant bé. Hi ha llistes especialitzades que et recomanen músiques fora del normal. També ja es fa un bon periodisme musical, a ICAT i a d'altres ràdios i podcasts. També es fa un mal periodisme musical a vegades i només es ratifica el que ja funciona. Però jo crec que tenim les eines, la majoria són gratuïtes, i llavors doncs, el que sí que a vegades necessitem és un palet d'esforç i de temps, que avui en dia, amb la precarietat amb la que vivim, el que ens falta sovint és temps.
Doncs és una bona manera d'explicar-ho i crec que l'exemple aquest que ens has posat és molt gràfic. Escolta'm, hauries de tornar a venir, no?, un altre dia aquí a la ràdio, fer alguna cosa?
Home, jo encantat, ara, tornant aquí 13 anys després...
No, és que és una veu que jo ara tanco els ulls i...
M'ha despertat aquí...
Em sento 15 anys més jove, no? Dic, hòstia, ara és com si tornés a estar de corresponsal a Madrid seguint a Mourinho i sentint el Fuentes.
Exacte.
I el Jugany...
Menys cabells blancs tots...
Ja farem alguna cosa, perquè podíem parlar molta estona, eh? Teníem més coses a explicar, però no tenim el temps per fer-ho, però podem recuperar un altre dia. Alguna cosa farem, què et sembla?
Estaré encantat de fer-ho.
Fora d'antena en parlem. Edi Pou, gràcies, molt
gràcies
interessant. Obrirem la ment musical. Això és binari o no?
Ultrabinari.
Un, dos. Ja m'ha après alguna cosa avui. Edi, gràcies. Pausa, parlem de tele.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
La FAC, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 7 de març el Ballet Júnior de Genet.
Una proposta escènica carregada de ritme i intensitat, interpretada per una de les joves companyies de dansa més destacades d'Europa.
Gaudeix d'aquest espectacle de la 43a temporada BBVA de dansa de la FAC.
Entrades a lafaccultural.cat.
Mundo Deportivo i One 16 presenten el màster final de The Padel Cup by Cupra. Aquest 28 de febrer l'Oliva Nova Beach and Golf Resort es converteix en l'epicentre del pàdel amateur. Les millors parelles del circuit s'enfronten per alçar-se amb el títol de la tercera edició. Amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Haier, NTT Data, Mau, Philips, Oliva Nova i Adeslas.
I vosaltres què feu a les 5 de la matinada? Només respostes incorrectes.
Escombrar. Faig les rentadores i netejo la casa.
Estic cantant òpera.
Me voy a encender las luces de la calle.
I jo surto a córrer sense roba.
Vaig a fer pòrting.
Fes surf.
Vaig amb una colla de jubilats.
Dormo, descanso. A vegades em llevo per beure aigua.
I no escoltes la ràdio?
La ràdio? Per qui escolta la ràdio a les 5 del matí?
A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
Som pura cafeïna.
Linka. El teu enllaç amb la cultura
a Catalunya Ràdio.
La monumental Absalón Absalón arriba al Teatre Nacional de Catalunya.
Basada en la novel·la homònima de William Faulkner, Absalón, Absalón narra l'ascens i la caiguda de la família Sadpan. Una història d'ambició, honor i venjança al cor del Mississippi. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. El Mercat de les Flors presenta El meu refugi galàctic. Un espectacle de la companyia Azcona Tolosa per a tota la família. Tant els infants a partir de 5 anys com els adults se submergiran en una aventura en què construiran un refugi, desxifraran mapes i viuran aventures galàctiques. Del 7 al 22 de març, El Mercat de les Flors, la teva casa de la dansa. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio. Ja m'entens.
Un programa d'un altre gènere.
Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+.
Amb David Ávila.
A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Tenim aquí a l'estudi de Catalunya Ràdio Marc Andreu, bona tarda.
Bona tarda, Garriga.
Àlex Gutiérrez, bona tarda.
Bona tarda, bona tarda.
Una mica de tele, una mica de pantalla, perquè a més estem d'enhorabona. Arriba l'estàndup català al 3Cat. Què vol dir això?
A veure, també ja havia arribat una micona, eh?
Arriben nous productes.
No, nous programes i nous especials. Ja teníem a la plataforma 3Cat aquesta alta flipamenta de Marc Serrats des de fa uns mesos, i ara arriben doncs nous monòlegs d'altres monologuistes, com per exemple...
Alta Grosso... flipamenta està al 3Cat?
Sí.
Ai, no ho sabia.
Sí, fa temps.
L'havies anat a veure...
No, és que no, perquè el feia que jo era fora.
Ah, clar, perquè tu vens als Estats Units.
Home, jo vivia fora, no, i sí, que vols que faci? No podia anar al teatre a Catalunya.
Quan vingui
No es va donar.
És que...
No, perquè a més jo venia sempre, normalment, que els espectacles feien festa.
Sí,
època d'estiu.
Doncs la pots recuperar al 3Cat.
No ho sabia. No, doncs vull veure.
I també pots veure, per exemple, grosso modo, de l'Andrés Feinhold.
Com ja sabeu, ho estem gravant. Fa uns mesos em van dir: t'agradaria gravar un especial en català per 3Cat? Jo vaig pensar, el primer de tot vaig pensar, bueno, la meva llengua materna, la que millor m'expresso, és el castellà. I si jo faig un especial en castellà, podria arribar a molta més gent que en català. Però llavors vaig pensar, bueno, per mi és un honor poder fer un especial en la llengua de la terra que em va rebre.
Veus que bonic. Ja
el coneixies, l'Andrés?
Sí, que, del Zona Franca, no?
Ah,
vaig conèixer el Zona Franca.
Sí, també sobre l'està passant.
Sí, però
tu et vas quedant allà, que és abans de marxar.
No, ja era fora.
Ah, vale. Doncs ahir es va estrenar el seu monòleg.
Si no m'enganxa per enlloc avui.
Es va estrenar el seu monòleg i també l'hora de l'Oia Sherman.
Sabeu com els nens que no els hi diuen que el gos ha mort? Que els hi diuen que ha anat a jugar a una granja? Algú d'aquí li van fer això? A ningú?
Ai, no.
Sembla una estratègia 10 de 10.
Per què dius
ai,
no?
No, home, que
és molt trist, això.
No, fa molta gràcia, eh? Jo no tenia gos, per sort.
Jo ho he fet,
Tu ho has fet amb els teus fills?
Sí, amb el primer gat que va morir, la gata. Clar, justament per evitar l'escena lacrimògena, sí que dius, home, un eufemisme, no? Dius, l'hem fotut en una caixa i llavors dius, sí, ha marxat, aquestes coses.
I mai més t'han preguntat?
No, home, no, al cap d'una estona dius, però un moment, i clar, a la que es tiren del fil, però tu ja tens un cert temps per anar
preparant el terreny.
Bé, doncs això, l'hora de l'Oia Sherman, que realment és hora i quart de l'Oia Sherman, perquè realment és una mica més llarga, que ja va bé.
El Fengol també, se'n va a l'hora i 10 o així.
T'haig de dir que la plataforma costa una mica trobar-ho, A 3Cat, sí. No, serem durs amb 3Cat també, Garriga, a vegades toca.
Serem justos.
No, justos, doncs troba...
I és just dir que
costa trobar-ho, que fiquin una mica de, saps, de pastilleta que digui, monòlegs, i allà estiguin tots.
Garriga també em passava a vegades.
Veus? Doncs mira, tant de bo...
Hem obert la caixa. Sí, a vegades no es troba, però si busqueu ho trobareu. Bé, a vegades ni buscant ho trobes.
Hòstia.
Home, vaig buscar un dia el documental de... Ara ja ho dic, mira, ho sento. El documental de Balandrau,
sí.
Sense ficció. vaig estar 3 hores ni posant balandrau amb totes les lletres ben posat. Però bueno, passa a vegades, escolta, tots fem errors, no? Doncs
mira, l'hora de l'Oia Sherman, si poses així tal qual, ho trobes. També buscant Oia Sherman ho trobes.
Mira, tinc la Maria Rovira d'Oia Sherman en línia. Com estàs? Bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda, com esteu?
Mira, ha de fer il·lusió, no? Tenir-ho això en una plataforma penjat.
Sí, això que es troba tan bé, que dieu.
Bé, ja, sí que es troba,
no,
sí.
Sí, sí que es troba. Haig de dir que hi ha com una carpeta que es diu Cruïlla.
Ah, veus?
Que allà... És a dir, és difícil trobar la carpeta, eh? També us diré. Però jo he arribat a un enllaç que allà estan tots els especials produïts per Cruïlla, que en realitat és Hilària, no? La divisió de comèdia del Cruïlla, que hi ha l'Alta Flipamenta del Marc Serrat, el Grosso Modo de l'Andrés Feingold i l'Hora d'Oia Sherman.
I en aquesta, sí, sí, en aquesta hora teva, què hi trobarem? Com ho definiries?
Què hi trobarem? Doncs mira, és bàsicament... O sigui, és com una mena de recull, com una selecció meva de tots els textos des que vaig començar a fer monòlegs, però al final m'ha quedat també com una mena de resum de la meva vida des de la infància fins a una crisi galopant dels 30.
Perquè canvia molt quan fas un text per ser fet, diguem-ne, en l'hàbitat natural, en públic i ja està, a quan penses, bé, és que això ha d'anar gravat i en una plataforma, canvia la manera de fer els acudits o d'explicar-los o el tipus d'acudits.
No, realment no. És a dir, són acudits que estan tots rodats en públic sempre i al final la idea és que la gent del públic tingui una experiència teatral. Sí que és veritat que si graves, doncs hi ha càmeres allà al mig, la gent sap que potser es repetirà alguna presa i tot això, però el format és teatral.
Clar.
Després hi ha l'edició, el muntatge, vull dir, per aquí es pot jugar, però realment està pensat com un show. És a dir, jo avui aniré al Texas a les 8 del vespre a fer l'hora i faré el mateix text davant de públic.
Clar, als Estats Units això és molt habitual, a Netflix, HBO, a Amazon, tots tenen diversos especials de molts còmics. Aquí a Catalunya això encara no acabava de ser una cosa habitual, no? Ens està arribant tard, però ens està arribant.
Clar, també... És a dir, hi ha molta... Aquí a Catalunya, la diferència amb els Estats Units, bé, per moltíssimes, sí que hi havia hagut experiències d'autoproducció, no? Com el Magí García.
Sí,
amb l'Ignasi Taltavull havia produït l'especial de Mític i ara està amb Quanta Dignitat. És a dir, o el Quique García, que també s'havia produït el seu, que està filmint. Però clar, el que no havia passat encara era que hi hagués gent que volgués apostar, no?, productores que no siguin els mateixos còmics que diguin, va, anem a produir això, i ha estat el que ha fet Hilària.
Doncs això ho podem trobar, buscant una miqueta, a la plataforma 3CAT, aquests especials de la Maria, de l'Oia Sherman. Escolta'm, doncs que vagi molt bé, que hi hagi moltes no descàrregues, sinó visualitzacions.
Descàrregues no.
No, no, moltes visualitzacions.
Depèn, no? Depèn.
Sí, visualitzacions
a l'Ojo. Sí, exacte. Bé, doncs... i que els agradi.
Això, i que agradi molt. Una abraçada.
Adéu, que vagi bé.
Adéu, Maria. Descàrregues d'eufòria.
Exacte. Àlex, dèiem que això als Estats Units fa molt temps que funciona.
Sí, no,
les
això...
Les plataformes en tenen...
Sí, sí. Vaja, jo crec que igual que aquí teníem els casets amb les cintes de l'Eugenio, de fet, els monòlegs, fins i tot hi havia vinils de monòlegs ja, doncs, a l'època dels vinils, o també del Capri. Allà, el que sí que hi ha hagut un salt és que les plataformes han fet com el futbol quan es va posar pels núvols. Doncs el mateix Netflix fa cosa de 10 anys va fer una aposta clara pels especials de comèdia i, per exemple, alguns dels contractes que van transcendir són el Jerry Seinfeld, per exemple, li van oferir 100 milions de dòlars per 2 especials i la seva sèrie de Comedians in Cars Getting Coffee. Mm-hmm.
Déu-n'hi-do, eh?
O, per exemple, el Dave Chappelle, doncs 60 milions per 3 especials de comèdia.
No m'agrada gens el Dave Chappelle.
Jo tampoc és
del... Ho he intentat, eh?
Sí, sí. Jo tampoc he acabat de trobar. El Chris Rock, 40 milions per 2 especials. Fixeu-vos que més o menys surten a 20 milions per especials. O l'Ellen DeGeneres, 20 milions també per al seu especial Relatable. Però el rècord que jo he trobat correspon a una oferta que no van materialitzar mai, que es va oferir l'any 2019 a un personatge mític de la comèdia americana que tu identificaràs per aquesta música, però jo crec que Marc Andreu,
jo
com
també.
Sempre...
Sí? Sí, jo també l'identificaré. Sí? Jo era molt fan de Superdetectives.
Ah, mira.
Sí? És que, clar,
però ho fan com a fetus.
Com es diu aquella que parla amb cavalls? Doctor
Doolittle.
Això.
Exacte, estem parlant d'Eddie Murphy.
Eddie Murphy.
Ell es va iniciar en l'stand-up i li van oferir 70 milions pel seu retorn a l'stand-up en diversos especials, i el que passa és que ell va dir que no era la pasta, que no la necessitava, sinó que tornaria quan cregués que podria ser divertit, i de moment no ha trobat el moment que aquest moment de ser divertit, ni tan sols per 70 milions.
Ai, mare meva.
De
70
dolarinis.
Milions. Jo per dormir els faria, mare de Déu. Netflix van amb especials per tot arreu, eh?
A sac, sí, ha suposat un increment molt bèstia, perquè abans, clar, la dimensió de les plataformes quan era entre 5 i 10 milions, per tant, més o menys han multiplicat per 20. De fet, els preus ara es mantenen, i Armageddon, del Ricky Gervais, que el vam parlar fa unes setmanes, va ser comprat per Netflix per 20 milions de dòlars, però clar, això que el sumari, els 30 milions de dòlars que va aconseguir Ricky Gervais, aquest humorista britànic, venent tíquets. Amb aquest espectacle, ja veuràs, porta un tall. Si tens 20 anys ara, la teva vida madura serà molt diferent a la meva. Jo he tingut els millors 60 anys de la civilització, però si tu tens 20 anys ara, d'aquí a 40 anys seràs a casa amb una màscara posada, plorant. Com, de fet, ja fas avui dia amb els acudits, no? Per tant, ell es fica molt sempre doncs, amb la generació aquesta de vidre, no? És el típic boomer ficant-se bastant amb els millennials.
Gervais ha rebentat rècords a tot arreu, no?
A tot arreu. Va fer el rècord Guinness, de fet, de més recaptació en una única nit de comèdia. La va aconseguir 1.790.206 dòlars amb 50 cèntims al Hollywood Bowl de Los Angeles.
Havíem d'anar als 50 cèntims, veig, eh? Havíem
exacte. La birra, sí, sí. Hi havia unes 17.500 persones.
Fixa't que els diners els donem fins als 50 cèntims, exacte, en canvi les persones més o menys.
A les gros, efectivament. Clarament, en tot cas, estem parlant d'estatus de rockstar.
No només. I, de fet, Netflix Espanya també ha apostat per fer monòlegs aquí, amb especials del Dani Rovira,
sí,
per exemple.
Sí, això t'anava a dir Dani, exacte, Rovira. Bé, gent de l'entorn Club de la Comèdia, no? N'havien fet algun. Com es diu aquell?
El Leo Harlem, per exemple.
Però això deu ser Movistar, poder.
Sí. Però és que el Club de la Comèdia a vegades eren actors que recitaven, d'alguna manera, acudits escrits per altres, i aquí sí que estem parlant de gent que es fa el seu material.
Mira, anem a fer una mica de servei públic. Recomana'ns així ràpidament alguns dels humoristes o de monologuistes que puguin tenir una mica de gràcia a on sigui, del món, d'aquí, d'allà...
D'acord. Doncs per gèneres, ho vols, per
sí,
exemple?
Sí, feu-ho per gèneres. Per exemple, humor polític.
Home, Marc Maron, clarament, o Bill Maher. Són dos dels referents i tenen un bif important entre ells. Maron és una de les veus progressistes més estimades i podria ser l'hereu de George Carlin. I el Maher últimament ha fet una estranya aproximació a Trump i el seu antiwokisme el situa en un terreny una mica incòmode, però són molt recomanables.
Humor surrealista?
Home, tindríem la Sarah Sherman, una altra Sherman en aquest cas. Sí. Ella és del Saturday Night Live. Li agrada molt l'humor lletgista, una mica grotesc, o l'Eric André, que tenia una mena de paròdia de Late Show absolutament estribada.
Humor negre.
L'Anthony Jeselnik. Si us agraden els tabús, doncs ell agafa tot, especialment si involucra nens, i allà el temps fent acudits és molt, molt bo.
Humor blanc per tots els públics.
Doncs mira, el Marcelo Hernández. Que
ai, em cau molt bé aquest noi.
Sí, és que és
sí,
això.
És
que cau bé.
Molt simpàtic.
Ell ve també del Saturday Night Live, és molt recomanable, i el seu personatge, efectivament, és molt simpàtic.
Bé, doncs ja espero que hagueu pres nota de tot això. A veure, Marc Andreu, més enllà dels especials de comèdia, tenim monòlegs d'humor molt diversos avui
dia.
Sí, és
que volia destacar també que no només tenim aquests especials de comèdia 3CAT, que són tota l'hora fent monòlegs, sinó que veiem monòlegs constantment, per exemple, no cal anar més lluny que ahir la nit a TV3, home, amb el Foraster.
Que no em coneixes.
Ets en Josep?
Sí.
Hòstia, Josep, fiu! Espera, que us explico. Espera.
Que realment no deixa de ser un monòleg que està una mica atrevessat per amb un reportatge.
Sí.
Exacte, i això funciona molt. De fet, ha fet el seu espectacle propi amb bona gent, i ahir realment ho va rebentar d'audiència el Quim Masferrer, un altre cop amb un 25,4%. És increïble tot el que fa el Foraster. Eh?
Clar, si parlem de monòlegs en català, home, aquí el precursor a la tele catalana, qui és?
Home, Buenafuente.
Pels que sí que hem marxat, quan hem tornat, sí que trobes canvi, eh? Fins i tot el Barça juga bé, que dius... Hosti,
clar, Buenafuente ho va començar a fer fa molts anys, no? Amb el sense títol...
El sense títol devia ser, no? Sí, sí.
Sí, el sense títol devia ser el primer.
Aquest que sentíem era el darrer programa que va fer aquí TV3 vosaltres mateixos, que hi ha dues temporades a 3CAT, això va ser el 2024, que va acabar aquesta segona temporada, i per cert, ens alegrem que l'Andreu Buenafuente hagi tornat a reincorporar-se a la feina i estigui tornant a fer projectes com el Nadie Sabe Nada.
I un altre català que també fa molts monòlegs i s'ha fet famós per fer monòlegs últimament és el Marc Giró.
No sé si s'habrán dado cuenta però hi ha votants de ultradereta, d'esos propensos...
Ja sabem què farà el Marc Girona.
Sí, no?
Exactament.
Ara que ha fet el Salt a la Sexta i ha deixat de fer el Late Show a Televisió Espanyola, ara farà Cara al Show, el nou programa de la Sexta, que, segons va anunciar ahir, s'estrenarà cap a l'abril.
Però sabem què serà, això?
Serà un, el mateix format de Late.
És el mateix, eh?
Suposo que canviaran algunes coses, no? Perquè a nivell legal no sigui el mateix, però al final un Late Show sempre acaba sent igual.
Va, que tinc un minut perquè em recomaneu o desrecomaneu. Marc Andreu, em recomanes
jo
o desrecomanes?
Recomano clarament un esdeveniment televisiu que arribarà d'aquí poc.
Ets fill de Hannah Montana, tu?
Home, home, si ho soc. I espero que tu també una mica, perquè celebra els 20 aniversari de la seva primera emissió i el mes de març farà aquest especial on Miley Cyrus s'ha tornat a posar a la pell de Hannah Montana i ara estan havent el rodatge i s'estan filtrant imatges.
Estàs emocionadíssim.
Ah, sí, sí, li falta l'aire. Molt emocionat.
No l'he vist amb tanta emoció en tota la temporada.
Jo aniria als Estats Units només per veure com és un, una
Nemi?
Sèrie així.
Nemi?
No, jo he dit, no vull que vinguis tu.
Jo, ho vull veu, jo ho vull veure també.
Doncs tu pagues el viatge si anem a l'hotel.
Ah, diu, si pagues sí.
Clar,
eh?
Si pagues, sí.
Sugar Daddy. Sugar Daddy, exacte.
Una cosa tranquil, eh?
Sugar Garry.
Sugar Garry.
Això sí, perquè sóc molt dolç. I tu em recomanes o
no
recomanes?
No, jo una estirada d'orelles, que se'n va a Telemadrid, hi ha hagut un nou assassinat masclista i el programa dels matins de la cadena em feia una cobertura discutible. La víctima era una dona en situació vulnerable que no pagava el lloguer i la cadena entrevistava durant uns bons minuts la propietària del pis que es queixava de com li havien deixat la casa, que era comprensible la frustració d'aquella dona, però potser l'angle aquell dia no era el que tocava, no?
Doncs aquesta recomanació i la recomanació. Tinc un telèfon 932017474. Voleu acompanyar-nos a mi, al Marc Andreu?
No!
Això no. Voleu participar al concurs i guanyar un lot de productes artesans de quilòmetre zero de la Vall d'Aro?
Sí, podem anar a la Vall d'Aro tots.
Sí, sí.
Això ho podríem fer tots junts? 932017474. Tinc dos rànquings al concurs d'avui.
L'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró us ofereix avui el concurs de la tarda de Catalunya Ràdio. Participa i guanya.
T'agradaria sortir d'extra una escena de Hannah Montana?
No, no, perquè això és un avorriment. A mi m'agradaria veure com es fa, no sortir d'extra i dir ara t'has de passejar per aquí i veure com actuen, no.
Ni que passés la Miley Cyrus
que
per
no,
davant.
Que no, que jo no sóc tan mitòman, eh? A mi m'agrada veure com es fa i tal. Ah. Ja està.
Doncs mira, tinc el Pau de... No sé, no sé d'on ets, el Pau. Pau, bona tarda.
Bona tarda.
D'on ets, Pau?
Soc de Valls, però estic al cotxe ara mateix.
Molt bé, i cap on vas?
Cap a Valls.
Doncs enhorabona, molt bé. I miraves Hannah Montana, tu?
No, no, no. A mi jo va agafar això.
Et va agafar gran, dius?
Sí, sí, una miqueta.
Però si tens veu de molt jove...
Bueno, 32.
Home, sí. Quants en tens, Marc Andreu?
Jo tinc 31, no passa.
Fa tota, aquest any fa tota la diferència.
Això, això, va, això, targets, va,
va de gustos, va de gustos, no hi ha problema. A veure, que tinc un rànquing per tu, i a veure, que, a veure si encertes, d'acord?
Molt bé.
Som. A veure, el rànquing diu... Als Estats Units, la Xina... i al Japó. Per aquest ordre? Estats Units, la Xina, el Japó. A què correspon aquest rànquing? Són els primers països per ordre que van tenir un McDonald's? Són els països que tenen més establiments de McDonald's? O són els països amb més percentatge de població vegetariana? Estats Units, Xina, Japó, primers McDonald's, més vegetarians.
La B.
La B és una resposta correcta. Als Estats Units hi ha 13.000 McDonald's, a la Xina 4.000, al Japó 2.900. Molt bé, Pau, doncs no pengis.
No penjo.
Veus? Un concursant ho va dir, eh?
Què? Què tenim ara? Ah, no, no. Concursant,
és
no suposo?
Molt semblant, és que és molt semblant. És el Josep de Barcelona. Josep, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Estava comprovant que les respostes eren molt semblants. Ah. Dic que no ens hem equivocat. No, ens hem equivocat. És,
Burger King.
Jo estava lent. Josep, tinc un rànquing per tu, a veure si el me l'encertes, d'acord?
Molt bé.
Som-hi. Rússia, número 1. El Canadà, número 2. Els Estats Units, número 3. Tres opcions. Són els països amb més superfície del planeta. Són els països... que més missions a la Lluna han enviat amb èxit, o són els països amb més... amb menys corrupció el 2025?
Hòstia. Els que ve... La B.
Els que han enviat les primeres missions a la Lluna amb èxit?
Sí.
Doncs la resposta del Josep de Barcelona és incorrecta. Són els països amb més superfície.
Bueno.
Si parléssim d'enviar missions a la Lluna, primer hauria estat la Unió Soviètica, després els Estats Units i després la Xina. Doncs, Josep, no ha pogut ser.
Molt bé.
Una abraçada forta, eh?
Vale, igualment.
Pau de Valls.
Ei!
T'endús tu el premi, eh?
Sí, sí, content. Ficaré a Hannah Montana per celebrar-ho.
Molt bé. Molt bé. Escolta'm, per on vas? Estic
ja a la Bisbal, del Penedès.
I d'on venies? Un bon trosset, no?
A treballar, a Barcelona.
Ah, sí, i ho fas cada dia per necessitat o perquè la Renfe no funciona?
Per necessitat. I no cada 3 dies a la setmana, sí.
Mira,
no
està mal.
Doncs ara després cap a la Vall d'Aro, eh?
Ara agafo el cap amunt a buscar el premi, eh?
Sí,
t'agradarà molt.
Quilòmetres.
Sí, home, sí, però...
Ah, sí, bueno.
El Pau, això, ja del cotxe, això del cotxe li agrada al Pau.
Sí, sí.
I té una playlist de la Miley Cyrus per escoltar, que tela.
Sí, exacte. Posa't cançons de la Miley Cyrus, que t'amenitzaran el viatge. Enhorabona, Pau.
Molt bé, gràcies, eh? I felicitats pel programa.
Moltes gràcies a tu per trucar. Felicitats pel programa, Marc.
A tu sempre.
A tu també, Àlex.
Vinga.
El feu gran vosaltres.